La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Són les 12 i 2 minuts. Avui estem a 18 de febrer. Estan en Ràdio Vila-real, aquí els parla, que a voltes me rinyen, perquè no ho dic, Susana Pérez Balaguer. Notícia. Bueno, pues, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha iniciat ja la distribució de la primera remesa de 7 milions de mascaretes FFP2 que han adquirit per abastir d'ara a finals de curs a tot el professorat i personal no docent dels centres educatius, això sí, sostinguts en fons públics. I ara sí, anem a començar Protagonistes. Passe a convidar als nostres contertulios a parlar també amb vostès. Avui sou contertulios. Bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia. M'agrada molt ser contertulia, eh?
T'he donat compte que cada dia vos tinc una sorpresa. Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia, Susana.
Molt bon dia. Avui content, no?
Avui xalvi la real.
I és molt bona notícia. Avui esta nit hi haurà, en principi, molta il·lusió. Veurem com acaba la nit, no?
Esperem que acabi bé.
A quina hora ens retrobem?
A les 9 és el partit, a les 8 i mitja comencem així en esta casa. Dir que també juguen a les 7 menys 5 la Real Societat contra el United, el Granada contra el Napoli, i com sabran tots els que han passat per el camp de futbol, avui hi ha partida, si a l'estadi a les 9 juguen el Molde de Noruega contra el Hoffenheim d'Alemanya.
És dir, que tenim a més espectacle directe des de la població de Vila-real, des del camp del futbol de l'estadi de la Ceràmica. I per lo tant, molt content, no, Víctor?
Avui és el dia de tornar a il·lusionar-se.
Donat compte que allò de que hi ha hotels que estan tancats, nosaltres el tenim que tindre obert perquè, evidentment, així n'hi ha un tràfic de gent continu, sobre ser una ciutat de 50.000 habitants i avant.
Sí, la veritat és que la UEFA mos ha donat ixe premi i, mira, podem organitzar un partit d'equips que no són del nostre país. Per tant, suposa que la UEFA confia molt en nosaltres.
A veure, en principi és sostindre un motor econòmic, que és la província de Castelló, que, aunque estiga ubicat en l'hotel així a Vila-real, sempre, quan així arriben negocis de fora, evidentment, se repartís per tota la província.
Clar, damunt és el que ara estem pensant tots. Imagina't que ara poguera haver públic, poguera haver desplaçaments, imagina't el que supondria per a este poble que de repente vingueren 6.000, 7.000 persones del Molde i 8.000 o 9.000 del Hoffenheim. O sigui, haguera sigut un negoci increïble per a la ciutat.
Quan ha vingut gent, perquè ho ha vingut i moltes voltes i ho han viscut, ens agrada molt perquè te dones compte qui són, te dones compte que no són d'ací, sobretot per la indumentària que porten, són i les bromes que van gastant-se i demés, és dir, i per a, també per a la població, per a la gent d'habitual dels els ciutadans d'ací, són un espectacle, ja no en el camp, sinó també en el en la ciutat. Maria, te poses les mans a la cara.
És que m'acaba de vindre un déjà vu al cap, val? Mm-hmm. De que jo vaig conviure durant 5 hores en un hincha del Villarreal que anava sol sei en l'autobús que va a Madrid, en una festa damunt, ell sols, però ell sol, o sigui, no portava ningú al costat, venia en la resta, i, home, inclús el conductor se va animar a ell, saps? O li va tindre que cridar al final l'atenció, perquè, clar, ell anava molt emocionat.
Pues jo t'assegure que ese conductor va acabar sent del Villarreal.
Home, tots vam ser del Villarreal ese dia.
Tinc que dir-te que devia ser cosí de Víctor, si no era Víctor,
sí, sí.
Perquè acabar fent-li el carnet del Villarreal Club de Futbol.
Quasi.
Més notícies, Víctor?
Sí, dir que al final va caure Rafa Nadal. És increïble, però va caure. No sé si és la segona o la tercera volta que li remunten un partit de Gran Slam havent guanyat els dos primers sets. Però bueno, sempre se pot perdre, diu mon pare. Quan jo era jove mai un espanyol aplegava tan lluny, és cert. Ens estem acostumbrant a que Rafa pràcticament que jugar una final sí o sí de forma obligatòria. També alguna volta se pot perdre. Sí que ha guanyat Djokovic, que ja està en la final del diumenge. I la final de les xiques serà Brady contra Osaka. Al final Serena Williams no ha pogut en la del Japó.
Bueno, de ben segur que Rafa Nadal és una d'aquestes persones que quan perd, el que fas ha de dependre del per què ha perdut i no cometes els mateixos o no fas mateixos errors. Normalment una persona quan inicia a fer una competició té dues opcions. I la millor de totes és aprendre de lo que has perdut, per lo que has perdut.
Ahir lo que van criticar un poc no és queixa, és crítica, que estar 20 dies en un hotel tancat no ajuda molt per a preparar un torneig.
Bueno,
clar, com ja dient, per favor, a Roland Garros, al maig, no feu lo mateix. No obligueu a estar 20 dies tancats a tots els tenistes, perquè si no, no estarem en les millors condicions.
Bueno, pues tots els treballadors, tots els mortals, tots els humans estan obligant-nos, en aquesta pandèmia, estem obligant-nos a canviar les costums. Per lo tant, tot el món haurem de demostrar qui som i com som en les condicions sanitàries les que tenim. Jo això sí que no ho veig, jo considero que tot el món tenim unes obligacions ara afegides, és a dir, nosaltres estem en una ràdio i tenim les finestres obertes, toquen les campanes, passen i criden, i nosaltres hem d'habituar-nos per no descentrar-nos en ningú moment. A més, els convidats no poden vindre, tenim que telefonar-los, la situació és difícil per a tot el món. Fins i tot ahir em contaven, ahir era dimecres de cendra, pues jo este matí m'han contat una anècdota que no era passat mai per el cap, i era una persona que anava a buscar una altra que de ben xicotetes anaven el dimecres de cendra, i esta persona que avui ja tenen una edat li va dir que avui què és? Tot ha canviat. Entonces, hem de ser conscients de que quan pensem, ostres, se m'acaba d'oblidar això, o, ui, com estic? No. Hem de ser, en este moment, conscients de com hem d'estar, xiquets. Si és que la situació al nostre voltant és com aquelles pel·lícules que quan jo era menuda veiem de Espacio 1999 i veies els drons al cap. Em contava el comissari de policia que este confinament, o sigui, este últim fin de setmana que ha estat perimetrat del poble, se va posar un dron dalt del pastoret que n'hi havia 5 xiquets junts i, clar, ells poden enviar veu i els va dir estáis cometiendo una infracció, no podeu estar més de dos i no hi veig mascarilla. Tu imagina't aquells 5 quan senten que des del cel t'està baixant una veu, la sensació de que m'està... És que ni siquiera van mirar, és que van tirar a fugir.
Clar, diguen, m'ha parlat el pastoret, també.
Claro, és que en aquell moment hem de pensar aquestes situacions tan anòmoles que estem vivint. Uh-huh. Per tant, anem a que ens conte, Maria, te pareix, Víctor, aquestes situacions anòmales...
Sí, només que van guanyar els Warriors 120 a 112 a Miami en la pròloga.
Que això és el que a tu t'agrada. És dir, com no ha sigut... Si haurem perdut, haurem dit, és que no tenim que estar confinats... Val. Maria, notícies.
Val, ja sabem, sempre com es comencem, s'han registrat 1.530 casos nous de coronavirus confirmats, 185 a Castelló. La veritat és que el nombre d'afectats, infectats, ha baixat bastant, no? Que ni els epidemiòlegs saben com ha pogut ser així, no? Uh-huh. Els hospitals valencians tenen actualment 1.981 persones encara ingressades, 224 a la província de Castelló, amb 34 pacients a l'UCI. Ai, a l'UCI, en l'UCI. S'han registrat 88 defuncions a tota la comunitat valenciana en les últimes 24 hores i 7 són de la nostra província, no? S'han registrat 59 brots nous, per província serien 4 a Castelló, 24 a Alacant i 31 a València. Dada positiva del dia, val? Jo sempre, sempre positivo, nunca negativo, no? Els nous casos de coronavirus en les residències de majors disminueixen un 74% en un mes. Ens alegrem d'aquesta dada perquè ja sabíem que el virus era un dels llocs on més els afectava, no? I que gràcies a aquestes vacunes doncs, pues que ja es comencen a ser espais lliures de Covid, Susana.
Mm-hmm. Més notícies?
Sí, a nivell nacional parlem de que el senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentat avui de manera telemàtica una sol·licitud d'indult davant el Ministeri de Justícia perquè estudie el cas del raper Pablo Hasél perquè revise la seva posició davant les penes que li han correspost per injúries i calumnies a la monarquia, Susana.
Polèmica està portant tot això, eh?
Sí, sí, i la veritat que les imatges que van veure també una altra volta de disturbis a tots, a moltes de les ciutats d'Espanya, la veritat és que són lamentables. Parlem de cultura perquè el reconegut escriptor Javier Serra, Premi Planeta 2017, uh-huh, ha triat Onda per a presentar la seva última novel·la, El missatge de Pandora, El mensaje de Pandora, en castellano, a la província de Castelló. L'esdeveniment tindrà lloc dijous que ve, 25 de febrer, a les 7:30, en una xerrada telemàtica que es transmetrà per les xarxes socials de l'Ajuntament, oberta a tot el públic i en la qual els lectors tindran l'oportunitat de preguntar a l'autor, o sigui, que perfecte, no? Jo crec que és un plan immillorable.
Com agra a mi que trien els pobles de la nostra província, mm-hmm, per a coses tan importants. A mi això me fa molta i moltíssima il·lusió.
Clar que sí. Mm-hmm. I ja sí que ens venim a la localitat de Vila-real i comentem que bé, tenim una nota de premsa des de l'equip de govern per la seva regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, que lamenta la utilització política per part de Compromís de la problemàtica en el barri de les Cuestas. Susana, veurem, no? Demà crec que tindrem a la regidora perquè mos explique tot això, no?
Sí, mos amplia aquesta informació. No sé si del dia que vam parlar en la portaveu de Compromís, sí, en la ràdio, ara els han rebut. Demà parlarem amb Sílvia Gómez i que ella ens expliqui què és el que està passant així.
Val, Susana, i ja per últim comentar als nostres oients, val, que portem durant quasi tota la setmana darrere d'una entrevista per un fet que ha ocorregut a l'UCI, no, a la universitat. Vaig veure en un mitjà de comunicació de València que l'UCI va començar el dilluns va iniciar, no, la seva jornada amb cartells acusant a professors de possibles abusos sexuals. El centre va manifestar a uns certs mitjans que això era verídic, que s'havien trobat aquests cartells a l'interior i exterior de la institució acadèmica i fins i tot en la parada del tram, no? Nosaltres hem contactat amb alumnes que ens han dit que és veritat, però que no van poder veure físicament aquests cartells perquè actualment existeixen les classes presencials a causa de les mesures de la Covid. Tan sols s'han pogut veure per WhatsApp i xarxes socials aquests cartells repartits per tota la universitat. Doncs bé, les encarregades de fer-se eco, diguem, de l'ocorregut, ha sigut en la plataforma feminista Subversives Castelló, qui va difondre les imatges dels cartells en xarxes socials, exactament les seues, val? A un grup que tenen. Aquesta pàgina indica que hi ha por de denunciar amb noms i cognoms i que les denúncies anònimes són la seva única possibilitat. A més, des de Subversives insten a l'UCI a prendre mesures, ja que segons afirmen en la seva publicació, una universitat que abandera el feminisme i la igualtat no hauria de permetre que durant anys aquests professors continuen exercint el seu càrrec impunement. Aquestes denúncies s'han presentat com a suggeriment i estan signades per aquesta plataforma, Subversives Castelló, per a protegir l'anonimat de les denunciants, no? Bé, nosaltres portem des de fa uns dies ficar-nos en contacte amb Subversives Castelló des de diferents canals que tenim, però per ara han decidit no concedir una entrevista de manera telefònica a aquest mitjà. Se ho estan pensant, Susana, i esperem que pròximament puguem tindre alguna de les seues representants per a que ens conte què és el que ha passat i què és el que està passant a l'UCI.
Clar, perquè uns cartells on posen lo d'estos abusos sexuals a professors, és que hi ha molts professors dins. És dir, sí. Anem a veure, podeu acusar? És dir, és que acuseu i després no voleu parlar. Si això és cert, s'ha de dir, s'ha de denunciar i s'ha de traure als abusadors de dins. No llanceu això, tot el món se sent senyalat, se sent acusat i després no vol parlar ningú. És que això no és seriós.
No.
Val? I després que no mos ho faran per escrit i en nom d'associació, vale, és que mos dona igual, nosaltres som una ràdio i necessitem sentir-vos. Val? I per una altra banda necessitem que sí que se localitzin els culpables, o ho necessitem, o ho demanem, preguem que se faci, perquè els que van a la universitat són els nostres germans, els nostres fills, els nostres nebots, els nostres coneguts. Per tant, si això és cert, erradiquem-lo. Ja.
Sí, sí. Ja saben que si volen veure els missatges que es van ficar en aquests cartells, tenen a la seua en la seua pàgina d'aquesta plataforma, Subversives Castelló, tenen ahí tots els cartells que es van penjar amb noms i cognoms de professors amb frases que havien oferit en aquest cas, suposadament, a alumnes, no? En femení.
Bueno, pues que ho facin públic, que ho diguin. Maria, anem una estoneta a publicitat i rebem el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nuevas medidas. Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Vila-real y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Pado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
I com ens ha afectat en l'impacte de la Covid-19 a la gent, al ciutadà, les drogues i els jocs d'assar, sobretot entre els adolescents de Vila-real? Bueno, pues en Vila-real la UPAC ha explorat l'impacte. Com us ha afectat? Ha fet una enquesta que cada dos anys realitza la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives i ha preguntat a més de 2.600 estudiants sobre els canvis en els seus hàbits a conseqüència d'aquestes restriccions, de les restriccions per la pandèmia. Però, clar, qui millor ens pot explicar això que el tècnic d'aquesta unitat, de la unitat de la UPCK, de la UPCK, que és José Gisbert. Ell perteneix a la Conselleria de Sanitat i és el tècnic de dicha unitat. Buenos días, José.
Buenos días, Susana.
Mire, el nombre es un poco... siempre nos apalancamos. Es la UPCK, ¿no?
Solemos decir UPK, para no complicarnos. Pero esto nos vino así, estas iniciales desde la Conselleria de Sanidad, que también... Este recurso está acreditado por la Generalitat Valenciana, por la Conselleria de Sanidad, y nos pusieron Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, cuyas siglas son UPK, más o menos, UPCCA, pero sí que es complicado, sí, Susana, te entiendo.
Uh-huh. Pero complicadas las siglas, pero una labor importantísima la que se hace, porque lo que hacemos es ver qué ocurre con nuestro futuro, ver qué ocurre con nuestros adolescentes, y cómo ha impactado el COVID, ¿no?
Sí, también a la población adulta, no lo olvidemos. Se hace una prevención de conductas adictivas, de todo lo que tiene que ver tanto con sustancias como con comportamientos que pueden producir adicción y complicarnos la vida en el municipio de Vila-real. Claro, la situación que dices tú, la pandemia desde el famoso 14 de marzo, sí, supuso un antes y un después. Tener que reinventarnos, tener que rediseñar todo el modelo que conocíamos de prevención. Y yo creo que este año se ha hablado más que nunca de la importancia de la prevención. En este caso, la salud, pero que la verdad es que damos muy poca importancia a lo que es el prevenir antes que curar, ¿no? Es más caro, yo creo, que esperar a que el problema esté encima de nosotros. Y lo ideal sería preocuparnos en prevenir y hacer todos los esfuerzos en la prevención. Uh-huh. A ver si esto cambia.
Ayer,
la verdad es que sí.
Sí, sí. Ayer presentaron la memoria. Es decir, ya ha pasado, sí, un año prácticamente desde marzo del año pasado. Y ayer ustedes presentaron la memoria, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo presentamos en rueda de prensa junto con la concejala de Sanidad, Silvia Gómez. Uh-huh. Y bueno, pues era un resumen muy abreviado de todo lo que se había hecho durante el ejercicio del año 20 con ese punto de inflexión que ocurrió a partir del establecimiento del estado de alarma, claro, que cambió todo, ¿no? Yo creo que fue un suceso extraordinario que nadie lo esperaba, entonces no se podía prever, no se podía, y nos pilló a todos pues sin preparación alguna. y eso supuso pues claro un cambio de chip en lo que era la forma de trabajar y por supuesto pues en lo que nosotros vemos las necesidades de la población tener que volver a reajustar lo que entendíamos con qué necesita ahora nuestros clientes, que son ni más ni menos que los ciudadanos de Villarreal. Ya estamos en una situación completamente distinta a la que teníamos previsto en enero cuando empezamos a diseñar todas las acciones y todas las actividades que íbamos a realizar. Entre ellas, por supuesto, pues que nuestro fuerte siempre es la labor comunitaria, es decir, el trabajo en calle justo en los momentos de fiesta, que es donde más se consume. Pues claro, como las fiestas se anularon, imagínate que eso tuvo que suspenderse todo lo que es el trabajo con mediadores juveniles, que se acercan a los chavales cuando están en las peñas consumiendo alcohol o tomando otras drogas para, bueno, pues reducir daños, todo eso que es, digamos, que la joya de la corona en mi unidad, pues tuvimos que guardarla en un cajón y decir, hay que hacer otra cosa, ¿no?
Entonces... Se ha incrementado, está igual, estamos aún valorándolo.
Sí, a ver, eso sí que no lo cambiamos y como bien has dicho, cada dos años, desde el año 2004, uh-huh. La UPK realiza una encuesta poblacional a los adolescentes de Villarreal. Estamos hablando de chavales, o sea, de estudiantes que, por supuesto, como están en la edad de escolarización obligatoria, sí. Y son ya adolescentes, entonces tenemos a toda la población de Villarreal entre los 12 y los 16 años, entre primero y cuarto de la ESO, los tenemos en los centros educativos, en los 8 que hay de titularidad pública o bien concertados, y podemos realizar, y de hecho lo hacemos cada dos años, una encuesta con la colaboración inestimable, por supuesto, de las direcciones de los centros, ¿no?, que nos apoyan. Y esa encuesta se repite cada dos años, entonces para nosotros es una fuente de información genial para poder diseñar la estrategia de prevención, dónde van las cosas, las tendencias, cómo varían los consumos, pero incluso tanto en edades como en grupos escolares, no sé. Y entonces lo hemos realizado por novena vez en diciembre, que siempre lo realizamos antes de las fiestas de Navidad. Hemos pasado las encuestas. Claro, tenemos 2.600 y pico cuestionarios para analizar. Hay que dar un poquito de tiempo para ver los resultados. Lo que sí que te puedo es decir qué es lo que hemos visto desde marzo en cuanto a cambio de hábitos de consumo de sustancias en población joven y población adulta desde marzo, objeto de nuestra observación clínica, tanto bueno lo que yo he visto en prevención y en el trato con chavales y con gente más adulta, como mis compañeros del centro de Díaz Luis Alcañiz, que la verdad es que el esfuerzo que han hecho para seguir atendiendo y tratando a personas que ya presentan adicción en el centro de Díaz, pues han hecho un esfuerzo encomiable. Y también han visto realmente pues que los, digamos que el perfil está cambiando, ¿no? Ha cambiado. Estamos en situaciones donde aparecen unos trastornos emocionales que antes no aparecían, uh-huh. De estrés, de ansiedad, de una sintomatología ansiosa y depresiva que muchas veces, bueno, pues se ha tratado de mitigar con el consumo o abuso de sustancias que en otras circunstancias pues se usaban con fines recreativos, pues como es el alcohol o el cannabis, ¿no? Especialmente.
Sí, esto.
Y también,
esto
y también un aumento en la automedicación, claro. Es decir, el miedo a ir al centro de salud para que el médico te vea, te recete, cuando tienes algún problema de ansiedad o algo, pues la gente ha recurrido más a automedicarse del botiquín de casa y claro, eso también se complica, ¿no?
Sí, a mí algo que me preocupaba bastante era el hecho de que, por el problema de la pandemia, no tuvieran ese contacto físico que tenían antes con las personas que los atendían. ¿Hubo un momento en el que no podían ir físicamente?
Claro, claro. Era por el temor a... Bueno, primero el temor a un posible contagio, lógicamente, ahí en un centro de salud como de atención primaria. O bien a encontrar los servicios médicos colapsados y que no te atendieran. Entonces, y eso además... era miedo lo que veíamos en la población, y además trabajamos con una población, sobre todo ellos, mis compañeros del centro de día, una población especialmente vulnerable, ¿no? Uh-huh. que ya pues tiene sus problemas sin la pandemia, pues imagínate, ¿no? Claro, ese era uno de los problemas, sobre todo en lo que compete a la automedicación y a la utilización de drogas como medicina. Claro, pues sabemos que el alcohol te hace reducir un poco el miedo, porque bueno, pues te hace también un efecto sedante, pues también se puede utilizar muchas veces mal utilizado como medicina eventual, y así también los porros en población tanto adulta como joven, ¿eh? No, los porros no es una sustancia propia de los chavales solo.
Claro, pero podemos encontrar con que los niveles hayan subido por la no atención tan fácil o tan directa o tan asidua como venían teniendo hasta ahora.
A ver, habría que diferenciar, claro, hemos visto, bueno, primero la población, lógicamente no es lo mismo los chavales, o sea, los jóvenes que las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que bueno, pues, ha cambiado todo, pero sí que es verdad que la población adulta, eso digo, los consumos, claro, sobre todo en el periodo de confinamiento tan duro, esos 3 meses, que fue lo que nosotros percibimos con mucha más. O sea, las llamadas telefónicas tanto a la OPECA como al centro de día fueron en marzo superiores a cualquier otro mes del año, pero no solamente en este año, sino en los años anteriores, ¿no? Es decir, la gente buscaba ayuda y bueno, pues sí que en el tema de drogas se vio que se destapó una realidad que antes no se destapaba, o sea, no se veía.
Claro.
Fíjate, por ejemplo, es decir, personas que realmente abusaban del alcohol, y que bueno, pues se les veta la posibilidad de salir de casa, claro, a primera hora de la mañana necesitan ese trago de alcohol, no pueden ir al bar de referencia donde, bueno, pues de alguna manera les calmaba la ansiedad o les calmaba lo que era su propia adicción al alcohol, y tenían que buscárselas en el propio domicilio con la mujer delante, con la familia delante. Eso ha complicado mucho la situación, es decir, estamos hablando de personas ya adictas con graves problemas de adicción, ¿no? No podían dejar de beber, obviamente, porque tenían su adicción, y lo que los consumos que antes se producían en el ámbito laboral o en el ámbito social de libertad se han tenido que recluir o se han tenido que producir en casa, con todas las complicaciones familiares que eso suponía. Eso en los peor de los casos. Además, bueno, pues los consumidores sociales, es decir, pues a lo mejor tú o yo, que nos tomamos alguna cervecita o algo de alcohol solo cuando estamos con amigos y no solemos, o en ningún caso, pues bebemos alcohol en solitario, pues lógicamente dejas de beber, porque ya no tienes encuentros sociales y ya has reducido tanto tus relaciones sociales que, bueno, pues no tienes esa necesidad de acompañar una buena charla o una fiesta con alcohol. Y también así con otro tipo de drogas. Es decir, los consumidores sociales, pues sí que se han visto que han reducido, afortunadamente, el consumo en esta época. Y más ahora, pues fíjate que los bares y todos los establecimientos hosteleros pues están cerrados, ¿no? Aún así, eso es una población, la adulta, que más ha utilizado las drogas para mitigar o para reducir lo que son los síntomas depresivos o el miedo, el temor a salir a la calle, a encontrarse con gente, a contagiarse con virus, incluso a morir, ¿no? Claro, esos miedos, ese miedo, pues el alcohol o otro tipo de drogas funciona como un guante, ¿no? Por lo menos a corto plazo, y te hace pues olvidar un poco y hacerte más valiente, ¿no? En los jóvenes, pues sí que hemos observado que, salvo los que, bueno, pues fumaban porros todos los días, van a seguir fumando y se han buscado la vida para fumar, igual que tabaco, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes de nuestra ciudad, si consumen drogas, es con los amigos. Al no tener esos encuentros con los amigos, esa población ha reducido, y entendemos que en las encuestas se verá manifiesto, ha reducido la frecuencia con la que se bebía. Piensa que los jóvenes son más dados a no beber entre semana, y beber en peñas o beber en momentos de fin de semana y de fiesta, y no ha habido ni fiesta ni fin de semana donde se pudiera salir.
Claro.
Más allá de las 10 de la noche, ¿no? Con el toque de queda, y también las peñas están absolutamente prohibidas. Entonces, pues sí que ha habido una reducción en cuanto a la frecuencia de consumo, y eso es bueno, ¿no? Esa es la mejor noticia.
En este caso, yo destacaría, si tuviera que sacar un titular de esta entrevista que tengo con usted, yo destacaría que lo que se ha destapado han sido las adicciones que ni el mismo consumidor sabía que tenía, ¿no?
Muy buen apunte. Y ha sido lo más dramático que nos hemos encontrado. Uh-huh. Sí que personas o familias donde desconocían que uno de los miembros tenía un grave problema con la bebida o con algún otro tipo de droga y que bueno, se ha destapado en casa, porque claro, al final eso no puede...
Ha evidenciado.
José, tiene otra lectura que es algo positivo, al fin se ha evidenciado, porque si no, esa persona habría estado enferma, habría continuado con la enfermedad y mucho tiempo, o sea, pero claro, el problema ha sido cómo prestarle ayuda. Piensa que estuvimos mucho tiempo sin poder hacer acción presencial y no era fácil, ¿no? Uh-huh. No era fácil.
Seguiremos hablando de este y demás temas. José Gisbert, técnico de la unidad de la UPCK, muy buenos días y muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Estás a la 92.2 FM.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Satra, carretera Villarreal Honda, kilómetro 27, Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I ara també tenim en directe, via telefònica, Aurora del Alcázar, que avui s'ha entrevistat en la vicepresidenta Mònica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Bon dia, Aurora.
Bon dia.
La gent se preguntarà per què s'ha entrevistat Aurora del Alcázar en la vicepresidenta Mònica Oltra. Per què s'ha entrevistat?
No, perdón, no només estava jo a soles, sinó ha sigut una convocatòria del sector social, de la dependència, estava en algunes plataformes, estava la plataforma de Castelló, estava la plataforma del País Valencià de la dependència, jo que soc de la plataforma de Vila-real, el CERNI, en fi, hi havia més plataformes, no ha sigut únicament en mi.
Vostè representa a la plataforma de Vila-real, supose, no?
Sí.
Vale. I s'ha entrevistat en la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a demanar-li, per a parlar de...
Pues ens ha convocat ella, en principi ens ha convocat perquè últimament ha hagut moltes, ja estan havent moltes notícies als mitjans de comunicació entorn al fet de que la reivindicació que diferents associacions i plataformes estem ficant damunt de la taula respecte al fet de que no estem incloses les cuidadores no professionals dins de l'entorn familiar com a un grup que tinga prioritat a l'hora de la vacunació de la Covid. I això ens pareix pues, que no és només correcte perquè nosaltres som un vector que podem transmetre la malaltia a les nostres famílies, a les persones que estiguen al nostre voltant i que som col·lectius vulnerables en esta pandèmia.
Vostès reivindiquen que les cuidadores de persones en diversitat funcional haurien de ser també de les primeres persones dins d'aquesta llista de preferents en vacunar-se. I què els ha dit la consellera?
Sí, nosaltres reivindiquem que estiguem dins dels prioritaris, tal com estan el personal sanitari, el personal docent. La vicepresidenta ens ha transmès la seva voluntat. Ella ha comprès perfectament quines són les nostres reivindicacions, s'ha fet eco d'elles. És més, en l'última reunió que van tindre en la Conselleria de Sanitat se va explicar i se va transmetre la necessitat de fer aquestes vacunacions. El que ens ha dit que això com són decrets que venen des del Ministeri de Sanitat Central, que no és una decisió que puga agarrar de forma unilateral la conselleria, però sí que se va ficar damunt de la taula en la reunió interterritorial en les altres comunitats autònomes. El que passa que només que dos van recolzar esta idea, la resta no eren partidàries de la vacunació dels cuidadors en entorn familiar. I en última instància ens ha comentat que si la conselleria, el Ministeri de Sanitat demorava massa la instrucció per a poder incorporar a aquest grup a tot l'ordre de vacunació, pues que la mateixa conselleria pues tindria que fer una instrucció per a poder incorporar-nos i d'alguna manera pues protegir-nos ante qualsevol eventualitat que puga haver.
És dir, que la consellera ha rebut bé esta petició per part de...
Completament s'ha fet eco d'ella i està fent els passos necessaris, està donant els passos necessaris perquè ens incorporem com a grup de preferent.
Entonces, la reunió ha sigut una reunió, vostè considera que ha donat el fruit que esperaven, no?
Sí. Això era un dels punts de l'ordre del dia. Després n'hi havia més punts. Hem estat parlant d'altres coses, tot relacionat amb el tema de la dependència. Estava també la directora general d'Atenció Primària y dependencia, Mercè Martínez, en la que ella pues nos ha donat molta més informació de com està la llista d'espera en estos moments, que com se poden agilitzar pues la resolució de los expedients que estan valorant-se. I bueno, pues és veritat que ens ha transmès que tot això de la Covid pues és un tema que a tots ens ha afectat molt i que d'alguna manera pues s'ha tingut que anar sobre la marxa pues remodelant els efectius que la conselleria té al seu abast.
Aurora, moltes gràcies per haver-nos aclarit com ha quedat aquesta reunió i esperem, estem pendents de que ens diga quan els incluiran, perquè els hauran donat un plaç, no, per a poder-los incluir. És així, no?
Estem a l'espera de com si el Ministeri, bueno, o sea, la vicepresidenta s'ha ficat en contacte en el segon vicepresident del Ministeri d'Igualtat també.
Sí, en la persona encarregada que té que dir si és el ministeri, o sigui, si és el govern d'Espanya el que té que prendre la decisió, sí, o si l'han de prendre ells per el seu, així, en la Generalitat Valenciana. És així, Aurora?
Exacte.
Molt bé. Aurora...
Esperem que això se resolga el més pront possible.
Pues estem molt contents perquè hagin obtès aquesta resposta. Aurora de l'Alcázar, representant de la plataforma d'ací de Vila-real, moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
Bé, i tenim a l'altre costat de la línia telefònica al senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia, Artemi.
Hola, molt bon dia.
Bé, i és que vens avui no tan sols a parlar-nos de política, sinó per parlar d'un nou llibre, no?, que has escrit i que s'ha publicat fa poquet, no?
Bueno, així és. En les últimes setmanes pues, ja ha vist la llum un llibre que en aquests últims mesos, especialment en el temps de del confinament, pues, he tingut temps per a poder sentar-me i escriure i publicar-lo. És un llibre que, en el que, des de la meva perspectiva professional com a professor de dret constitucional, analitzo totes aquestes jornades històriques, no?, aquests episodis constitucionals inèdits que han estat presidint la vida política espanyola durant l'últim quinquenni, que coincidís pues, en el meu accés també a les Corts Generals com a diputat en l'any 15. Bueno, és un llibre que intenta analitzar i també ser propositiu, no? És a dir, plantejar pues, valoracions i alternatives des del punt de vista jurídic i polític a les situacions d'impàs i que hem viscut durant aquests anys. No en vano, el títol és prou manifest, no?
Sí.
Investidures fallides i Constitució ignota.
La veritat és que sí, pareix que el nom d'aquest llibre ja t'induís un poquet a saber el que vas a llegir en les seues pàgines, no? Digam un poquet que ha detectat vostè en el seu posicionament com a senador i també com a diputat al Congrés, no? Aquestes lagunes, no?, i algunes que té la Constitució, no?, que pareix que aquest tema pot continuar, no?, pot tindre una pròrroga aquest llibre, perquè la veritat és que està molt d'actualitat, no?
Bueno, sí, és evident que en estos, el fet d'haver ocupat un escó en la carrera de San Jerónimo i ara en la plaça de la Marina Espanyola, en les seus respectives del Senat i del Congrés, pues te dona un espai privilegiat per a no per a descobrir coses especials, sinó simplement per a la valoració i la maduració permanent de moltes situacions molt excepcionals que hem viscut en els últims anys, no? I bueno, són episodis que curiosament ni siquiera els professionals del dret constitucional havien imaginat en molts de casos que pogueren arribar a ocórrer, no? I dono fe com a professor de dret constitucional que ha sigut així. Hi ha la repetició per dos vegades de les eleccions, és a dir, l'activació d'una clàusula com la de l'article 99.5 de la Constitució, que preveu que si no s'investís un president del govern en un plaç determinat, pues procedís a convocar de nou unes eleccions. Això no imaginava ningú en els últims 40 anys de vida constitucional que podia ocórrer, i aquí en Espanya ha ocorregut en dues ocasions. I altres episodis també molt extraordinaris, com és el triomf en l'any 2018 d'una moció de censura, també resultava pues, més remot i inverosímil per a la major part dels estudiosos, perquè sempre este era un mecanisme que s'havia considerat pues, pràcticament inviable, no?, que ple d'entrebancs per a que fora possible el seu triomf. De fet, s'havien presentat mocions de censura, ningú havia prosperat, des de que abans de presentar-se esta, bueno, se n'havien presentat tres, després de presentar-se en esta se n'ha presentat una altra, bueno, en el 2018, per contra, pues, prospera. I no només això, han passat coses pues, com en el Senat, l'activació de l'article 155 de la Constitució, la intervenció de Catalunya, també coses inèdites, inaudites, vull dir, molts episodis que no pensàvem que ocorrerien des del punt de vista constitucional en el nostre país, però que han passat. I alguns d'ells, com tu bé apuntaves, pues que amenacen repetir-se, no? O que no res fa pensar que no tinguen per què tornar a repetir-se, per exemple, una hipotètica repetició futura d'unes eleccions, donat el fragmentat marc polític que definís la nostra vida política actual, no? I que és el que fa que fa 5 anys pues implosione el sistema de partits, passant d'aquest bipartidisme dels últims 40 anys al multipartidisme que ara coneixem i que fa que bueno, aquesta heterogeneïtat de forces polítiques, aquesta pluralitat en el Parlament, virtuosa per a moltes coses, pues suposa una dificultat extraordinària per a la estabilitat i per a lograr governs estables, no? I a més també, pues bueno, en estos últims dies ho estem vivint, no?
Artemi, molt bon dia, soc Susana.
Hola, Susana, molt bon dia.
Que és que m'ho ha posat en bandeja.
Digue.
Clar, això és el que anem... Llàstima, el llibre, clar, haver arreplegat, però bueno, voldrem saber quina idea tindries d'haver tingut un capítol més, que és el capítol de les catalanes. Perquè, clar, en este cas, Junts li diu a Pere Aragonès que, bé, pactem, però tu vés-te'n del govern central, no?
Sí, bueno, tinc que dir que sense necessitat de ser molt visionari, ja les eleccions catalanes d'este 14F ja estan recollides en el llibre, fonamentalment analitzant com se van activar aquestes eleccions i com se van convocar i les dificultats que van plantejar, també això, perquè ahir no va hi haver una investidura fallida, curiosament, que se va inhabilitar un president i es van convocar unes eleccions sense necessitat d'activar aquest procediment. Però és de veres que bueno, en estos són temps, i en Catalunya és un altre exemple, en el que la pluralitat i la falta d'acord i consens transversal entre les forces polítiques fan molt difícils els acords. I en això hi ha que sumar un element també molt rellevant, que és l'amenaça del sorpasso electoral d'unes forces a altres, no? Hi ha molts de vectors que incidixen en la dificultat de garantir una estabilitat de govern. Bueno, tu plantejaves com hi ha ahí unes tensions en la formació de govern entre JxCat, entre Esquerra Republicana. Bueno, hi ha una heterogeneïtat de possibilitats també en aquest escenari polític. Jo crec que el més rellevant de les eleccions d'este diumenge en Catalunya pues està de nou repetint-se la història d'estos 5 anys, l'amenaça del sorpasso de Vox respecte del Partit Popular, per exemple, l'alternativa d'un bloc política un altre diferent, hasta ahora pues el independentisme estava governant Catalunya, però ara podria donar-se una opció alternativa, que és un bloc progressista. Vull dir, estem en una i tot pues d'alguna forma dificultat per la manca de voluntat de trobar espais d'acord i de consens, no?
Quin escenari veu Artemi Rallo, el professor de dret constitucional? No parlem del polític, parlem del professor. Quin escenari veu de governar en Catalunya? És a dir, qui serà el que governarà Catalunya?
Pues jo, si això anara d'apostes, no? Jo no solc apostar ni jugar, però si a mi me demanares una mirada així un poc visionària, una intuïció, una aposta, jo veig un govern en solitari possiblement encapçalat o dirigit per Esquerra Republicana, no?
Uau, ha sigut una molt... Artemi, de veres, és una contestació que m'ha contestat el professor de dret.
Sí, clar. És a dir, anem a veure. Jo crec que, òbviament, Illa ha guanyat les eleccions, el PSC ha guanyat les eleccions, però en les regles del joc parlamentari això no basta. Clar. Hi ha que tindre un recolzament suficient en el Parlament per desenvolupar polítiques, iniciatives, projectes, etc. I, òbviament, pues, el PSC, Illa com a candidat, pues, té aquesta dificultat de sumar els 68 escons necessaris per a després donar suport de forma permanent a un govern que siga útil per als ciutadans i que desenvolupi una política. Per contra, Esquerra Republicana, pues, aunque no ha guanyat les eleccions en vots, ocupa una posició en el tablero parlamentari i polític català que sí que li permet sumar a una banda i a una altra els recolzaments suficients per a desenvolupar eixa política en un govern dèbil, des del aparentment, ja al ser un govern pues, minoritari, 32 escons més, etc. Però, aunque siga minoritari, amb unes capacitats d'obtindre recolzaments en el Parlament, pues, segurament, possiblement, suficients, no?
Lo que m'acaba de contestar Artemi és lo que farà que la gent li compre el llibre, perquè al final lo que volem és una contestació real, no lo que bueno, li agradaria, no, sinó lo que realment la possibilitat del pròxim escenari de lo que tindrem allí, i per això sí que tindrem interès per comprar aquest llibre. Perquè segurament sí que ens diu...
El llibre és un llibre d'un professor, no? És a dir, que aprofita d'aquesta experiència tan fantàstica i fascinant i té aquest privilegi d'haver desenvolupat una tasca política en un espai determinat, però és el llibre d'un professor que analitza la realitat i que planteja alternatives des del rigor científic, no? Que, bueno, jo crec que també tinc que dir que a vegades pues, sembla que la política se li atribueix un gaire de sectarisme que desdibuixa, diguem-ne, la veritat, però que jo crec que no és tan així tampoc, eh? Vull dir, que sí que és de veres que estos són temps en els que se construís molta fake news, se construís molt de discurs alternatiu, se reafirmen veritats eternes que realment no ho són, però que jo crec que també hi ha molta política i molt de polític que és molt honest en els seus plantejaments i diu molta veritat.
Artemi Rallo, un plaer escoltar-lo,
pues
com sempre.
Un gust per a mi poder parlar amb vosaltres.
Fins la pròxima.
Gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica.
Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine y paga menos per la teua factura.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
Una y 11 minutos, continuem así en la 92.2 de la freqüència modulada. I ara sí, molt ben acompanyada per Imma Cerdà, ella és la presidenta de DAVI. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Imma, anem a donar-los il·lusió a la gent, eh? Anem a oferir treball.
Ahí estem. Molt bé. I lo primer que tinc que dir és una oferta de nostres companys de Manantial Integra, que és per a una persona que tenga una diversitat funcional de mínimo de un 33% de salud mental. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Y que esté en vigor. Vaya. Entonces, esta oferta tienen que entrar en el grupo de Adavi, nuestro Facebook, y ahí la encontrarán porque la estoy compartiendo también ahí. Bueno, pues.
Los requisitos para esta oferta de empleo es de qué tendrá que hacer la persona que quiera inscribirte en esa oferta.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es una oferta para una persona que sea de mantenimiento. Y entonces, como requisitos...
ya sabemos que tiene que ser una persona con diversidad funcional, con un 33%, pero es para mantenimiento, es para limpieza...
Sí, es para tareas, aquí dice aquí una lista, tareas de albañilería, pintura, para mantenimiento y reparación de las instalaciones. En realizar también mantenimiento de radiadores, aparatos de
Una persona de mantenimiento.
Sí, para todo un poco.
Pues entonces, hay un puesto y está ubicado en Vila-real.
Sí, y en la Fundación Manantial.
Muy bien.
¿Vale? Y si entran al grupo, allí encontrarán...
Directamente, si entran al Facebook de Adavi.
Muy bien.
Tenemos que recordar que vamos a leer las ofertas y... luego la gente que esté interesada, la oferta que le interese, pues entra en Adavi, en el Facebook de Adavi, y ahí directamente tienen un enlace para mandar el currículum vitae y todo lo demás. ¿Es así?
Y si no, que me llamen, que yo les informaré. Que llamen al teléfono de 655-450-989. Y bueno, también tengo que decir que Fomen Economic ha lanzado una formación que es un curso de gestión y organización de almacén en fábrica y comercio. Tú sabes, Susana, que esto es muy importante porque ahora, estos meses pasados, estábamos comentando lo de esta gran compañía, Amazon, que viene por aquí, y entonces estos cursos pues van muy bien para tener esas competencias. Entonces, y está dirigido a para personas que estén desempleadas. Uh-huh. Y aquí, pues, las fechas son del 1, el 1, el 3, el 5, el 8, el 10, el 12, el 15 y el 17 de marzo. Es semipresencial y el horario es de 9 a 2. Y la duración 40 horas. Y lo mismo, si quieren inscribirse, pues pueden venir a nuestro Facebook de Adavi.
¿Vale? O si no, llamar al 655-450-989 y tú mismo les indicarás cómo tienen que hacerlo.
Sí, muy bien. Y ahora sí vamos a por las ofertas.
Empezamos con Labora, ¿no?
Venga, Labora. Del día 16 de febrero, electromecánico, electromecánica del sector cerámico para la Vall d'Uixó.
También se necesitan encofradores, también para la misma ciudad, para Vall d'Uixó.
Sí. Ahora, mantenedor de instalaciones industriales, cuadros eléctricos, cableado, soldadura, en Villarreal. La oficina es el Spy Empresas. Esto es una empresa, como ya comentábamos, que está buscando este perfil de persona.
Después también se necesitan empleados de venta de cupones con diversidad funcional. Imprescindible adjuntar el currículum vitae y es para Castellón de la Plana. Sí, también es en Spy de Empresas.
Sí, es, y también la misma línea, empleados de la venta de cupones con diversidad funcional, es para Benicarló y es el Spy Empresas, y esto es para vendedor callejero, y bueno, y aquí también, por cierto, son 5 ofertas, o sea, son 5 personas los que están buscando, y requisitos, que dice que tengan actualizado el dictamen médico, que tengan capacidad para manejar la terminal, carné y vehículo, el graduado escolar o equivalente.
Esto es lo que se necesita para los empleados de cupones con diversidad funcional, que se necesitan 5 puestos y estarían distribuidos. Castellón, Benicarló y Vall d'Uixó. ¿Es así?
Así es.
Vale, pues nos pasamos al soldador, soldadora TIG para incorporación inmediata y sería en Segorbe.
Sí. Ahora tenemos otro soldador, soldadora tubero, y este es para Castellón de la Plana y él es también una empresa.
Y luego tenemos demanda de vendedores de productos lácteos y la empresa está en Alquerías del Niño Perdido.
Muy bien. Ahora, ingeniero, ingeniera de telecomunicaciones para en Almenara.
También un jefe de servicios de sistema EDAR y EBARS, es en Torreblanca.
Y ahora un oficial de albañilería para la Vall d'Uixó.
También un peón de albañilería para la misma población, para la Vall d'Uixó.
Ahora conductor de camión, conductor mecánico camión, pone aquí, para Castellón.
Auxiliar de enfermería y cuidadoras de personas con diversidad funcional. En Segorbe.
Ahora enfermero, enfermera ATS, DUE, grado de enfermería para Montán.
Fíjate, ahora esto está muy bien porque necesitan un peón forestal para la Todolella.
Sí. Vaya. Ahora vamos con las de Dipucas. Y aquí tenemos del día 17 de febrero un tractorista para la salsa de ella.
También en Dipucas necesitan para la salsa de ella un responsable del departamento jurídico.
Claro, esto es un asesor jurídico lo que están buscando. Creo recordar que tenía que tener el grado de derecho o similar. Vale. Ahora ayuda a domicilio para los Ibarsos, el Rosildo, Sierra Engarcerán, y esto estuve viéndolo y es personal SAT.
Sí.
Que es sociosanitarios o auxiliares de enfermería.
Y en Onda se necesita un tornero, tornera, fresador, fresadora.
Ahora un mecánico soldador para Onda.
Y una ayuda auxiliar, ayuda a domicilio para el Escobes de Vinromà y Benlloc.
Sí, esto es también para el mismo tipo de personal, para SAT, ¿vale? Que tienen que tener auxiliar de enfermería o técnico sanitario o algo así. Ahora, operario de limpieza de oficinas con diversidad funcional.
También personal de limpieza en la población de Jérica.
Ahora, soldador o soldadora en Segorbe.
Y conductor de ruta internacional, la empresa está ubicada en Castellón.
ahora tejedor, tejedora para turno de noche. Es para llevar una máquina textil y la experiencia es un año como mínimo, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Y en Almazora, técnico, técnica de gestión web y soporte.
Ahora jefe o jefa de turno, aquí buscan tres personas. Está la azulejera en Nules y dice, recién graduados en ingeniería industrial o mecánica. Menos mal que no requieren experiencia, porque si están recién
graduados,
¿cómo van a pedir experiencia? Y lo han tenido en cuenta y lo han puesto. Muy
perfecto.
Bien.
Diseñador, diseñadora de maquinaria industrial para la Vall d'Uxó.
Sí. Ahora, oficial de mantenimiento electromecánica para Torreblanca.
Uh-huh. También para Honda necesitan un técnico de nivel superior de prevención de riesgos laborales.
Muy bien. Personal, soporte a la gestión de actividades y servicios. Esto es para Castellón.
Se necesita también en Castellón un psicólogo, psicóloga, pedagogo, pedagoga, psicopedagogo o psicopedagoga. Estas tres especialidades para Castellón de la Plana.
Vale, y ahora electricistas industriales o electromecánicos con experiencia para Segorbe. Y fin de por hoy.
Pues yo tengo aquí una oferta de empleo que has anotado a mano. Supongo que
sí,
todo te lo vas lo vas recogiendo para poder ofrecerlo a los oyentes.
Sí.
Y es dos operarios de bombas para Alcora.
Pues eso. Para no, será bombos. Eso es mi letra. Bombos de la cerámica. Sí.
De bombos y son para empresas de cerámica.
Sí.
Muy bien. Pues en esa letra que es la letra de Inma, que yo supongo que habrá sido una oferta que habrás visto a última hora.
A última hora, digo esto también, venga.
Y que la has anotado.
Claro.
Inma, de gente que se hayan colocado a través de Adavi en estos últimos tiempos.
Incontables, muchísima gente. Claro. Piensa que en ese grupo de Facebook ahí pueden encontrar volcado todo el trabajo que se mueve en la provincia, en todas las ETTs. Uh-huh. Aquí solo damos Labora y Dipocas por aquello de que ya tienen sus propios recursos y que es más fuente oficial, ¿no? Y la verdad es que son tanta gente que incluso se ha formado en Adavi que nos conoce todo.
Y entradas en Facebook que han ido creciendo en este último tiempo, es decir, ya el Facebook está más consolidado.
Sí, claro, y además trabajamos también con la Asociación de Parados de Castellón, entonces, claro.
Se van retroalimentando,
claro,
¿eh?
Nos vamos unos a otros, claro que sí.
Satisfecha del trabajo que. Es que fíjate, ya casi hace un año.
Sí, Inma, cierto.
Que nosotras estamos dando ofertas de empleo todas las semanas.
Vaya.
¿Cómo valoras este? Porque ha sido un año atípico en todos los
Totalmente.
Sentidos.
Totalmente.
Por lo tanto, también en las ofertas de empleo que han tenido que ir cambiando,
creciéndose.
Acoplándose al tiempo de pandemia.
Totalmente. De todas maneras, a pesar de todo, me parece todo muy positivo, porque realmente no están funcionando las cosas como nos gustaría, que es realmente tener no padecer tanto para encontrar un trabajo. Pero bueno, aquí pues seguimos siendo la población con menos paro de la Comunidad Valenciana, con más de 50.000 habitantes, que eso es mucho decir, y entonces no puedo decir nada más. Realmente.
Ya saben, Inma Cerdá está a su disposición. Además, tiene un número telefónico para que si ustedes, por medio del Facebook, no lo llevan demasiado bien o no acaban de aclararse, pues le llaman 655-450-989. Inma Cerdá, que ya es la presidenta de Adavi.
Muchas gracias.
Inma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal.
Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en Smart Tech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
La 1:32, així al 92.2 de la freqüència modulada, i ara tenim amb nosaltres a l'alcalde de Villarreal, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, unes festes, una setmana on se commemorarien, on se commemoraran les festes fundacionals, distinta, trista, no sé, vostè com la definiria?
Bueno, mire, yo una de las cosas que estaba intentando hacer reflexión también así a regidores y a los regidores y le di el otro día al gobierno, era que no me agradaba que se utilizara la palabra celebrem, ¿no? Uh-huh. Que la palabra celebrem dúa para ya en una cultura como la nostra y en nuestro carácter tiene la gastronomía oberta, es bars, es restaurants, la alegría, el poder mos veure físicament, el poder estar estenit, per exemple, en Cal Dimoni, en l'associació gastronòmica, la nostra associació gastronòmica Sopa en el Sopar Medieval. Uh-huh. O sigui, una celebració per un mediterrani, per un valencià, no pot estar més que al voltant de la taula, al voltant de l'alegria, de la nostra manera de ser, d'estar en el carrer, no? I per tant, pues, lo que estem fent, perquè no podíem deixar de fer-ho, evidentment, és recordar d'on venim. M'agrada més dir això, més que celebrar, no? Perquè evidentment m'agradaria que la gent entenga i això també li servisca per fer l'esforç per a sacrificar-nos conforme ens estem sacrificant per a lluitar per aquesta pandèmia que ens ha vingut sobrevinguda, no? I sense avisar, per a poder celebrar-ho de veritat. I que quan diguem celebrar, pues puguem tornar a aquesta normalitat que tantes ganes tenim i que espere que vinga quan abans, no?
Entonces, recordem.
recordem, a mi m'agrada dir-ho així, encara que la campanya institucional, perquè també pues, tenim l'obligació també que els xiquets no? intenten patir lo menys possible esta pandèmia i tot això, però com estem parlant ara un poc més per adults, no? Vostè i jo, pues, intento també explicar-los la necessitat de que les paraules, el llenguatge, també mouen sentiments, també mouen accions i també es fan reflexionar, no? Entonces, bueno, per als xiquets, pues, tendrien celebrem i ells, d'aquesta manera, pues, es donem un poc d'alegria que la veritat és que són verdaders herois en tot el que han tingut que passar durant este temps, no?
Com bé vostè ha dit, segurament estaríem celebrant esta nit al Cal Dimoni esta commemoració de la Setmana Fundacional. I en aquest moment estem tristament afectats per tot el que està passant a l'hostaleria sí, a la nostra ciutat.
Sí, clar, és que, mire, moltes vegades intentàvem fer discursos i explicar a la gent quan de vegades n'hi havia conflictes de convivència veïnal i la gent se queixa del soroll i de l'activitat i és que sempre esteu en lío i en festes de barri i en actuacions al carrer i en teatre i en fires, este poble no para, no? Duem ja uns anys que a més ho hem impulsat des de l'Ajuntament de Vila-real, el Tardeo, per a que la ciutat estiga viva, no? I això és una manera d'estar més alegres, però a més de generar economia, perquè a través d'això la gent viu, se meneja, té ganes d'eixir de casa, de retrobar-se en els seus, de muntar negocis, i només n'hi ha que veure, no? La explosió que s'havia produït en els últims 7 o 8 anys en Vila-real, de restaurants, de terrasses, d'activitats... Claro, tot aquest discurs que fem pues, intentàvem convèncer a la gent quan la gent se queixava de vegades i li diem que Vila-real per a ser una ciutat dinàmica, una ciutat que tinga oportunitats, ha de ser capaç de conviure en tot això, no? En equilibris. Però, claro, ara s'ha vist. Ara s'ha vist que quan hem tancat els restaurants, quan hem tancat la gastronomia, quan no hi ha activitat al carrer, quan no fan activitats esportives, quan no se fan marxes, quan no se fan carreres, quan no se fan eventos, quan el Villarreal no juga a futbol, juga a futbol però no podem anar a vore'l, i tot això, pues, això està generant un problema econòmic brutal, no? Perquè el tancament, que no l'ha tanca l'alcalde ni l'ha tanca l'Ajuntament, no? És una ordre de sanitat, de la conselleria, però que evidentment pues, en els números que tenien damunt de la taula pues, havíem arribat a un nivell de molt dramatisme, no? I continuem estant ahí, però baixant d'una manera important, en il·lusió i en ganes de que la vacuna, quan abans estiga ahí, que puguem entre tots anar tirant endavant i il·lusionar-nos un poquet, però el que és evident és que el tancament de l'hostaleria i de la restauració ha matat l'altre comerç, no? I a més, faltava una altra mesura, com és la del tancament perimetral a les ciutats majors de 50.000 habitants. A partir de demà a les 3, Vila-real està tancada per entrar i eixir, no? I això suposa que molts comerços, que tenim contacte permanent en ells, i l'altre dia me reunia en Ucovi i els escoltava alguns dels afectats, i clar, jo m'ho veia vindre també, i estem preparant una línia també d'ajudes per intentar solventar a sol, i hem demanat a la Generalitat que ho tinga en compte, que moltes ciutats, les majors de 50.000 habitants, no prestem serveis només a la gent del poble, prestem serveis més allà del poble, i normalment la caixa més important la feien els comerços alguns d'ací de roba divendres i dissabte, de la gent que venia de fora, no?, i al mercat, etcètera, però cada setmana, quan uno treballa, quan pot vindre a comprar, això ara és inviable, no?, i per tant també ells ho han notat d'una manera tremenda, tancar a les 6 de la vesprada durant tota la setmana i divendres a partir de les 3 fins al dilluns a les 6 del matí no poder tindre obert, ni poder entrar i dir, perdona, no poder entrar i dir ningú del poble, ho han notat d'una manera important, no?, i això pues, també s'ha de compensar d'alguna manera.
Clar, parlem de compensar i el que sempre pensem és en ajudes econòmiques i aquestes ajudes afectaran a la situació dels pressupostos de l'Ajuntament, no?
Sí, però no n'hi ha remei, és a dir, i tampoc pot ser d'una altra manera. Mire, nosaltres hem entès i jo hem entès i torno a dir-ho públicament i hem parlat moltes vegades, no?, durant este any de pandèmia, de quan molts ajuntaments al principi van a començar, si ajudes econòmiques, en el tancament i tal, i jo sempre li diria que el nostre poble el que vol és treballar i no que se'l subvencione, no? I que el que ens hem de deixar és treballar. I la teoria i la línia d'este alcalde i d'este qui de govern ha sigut tindre la ciutat viva i dinàmica tot el màxim possible. I damunt hem demostrat, perquè això és la realitat, que hem tingut nivells de contagi, i això és una clara mostra que no han sigut exagerats en absolut, ni hem tingut ninguna ordre de tancament específic com a poble o ciutat per als nostres nivells, com han tingut altres pobles i ciutats, malgrat a tindre bous, malgrat a tindre l'activitat del festival de música que van fer en els diversos concerts en els Carmelites, malgrat tindre el Vila-real Renaix en més de 100 concerts al carrer, la Fira de Nadal, la Fira d'Atraccions, activitats culturals, les nostres tradicions, el Rosari, la Puríssima, en tots els protocols, etc. Mai vam superar la quantia de 600, 700, quan, sin embargo, altres pobles i ciutats han estat, i alguns inclús estan encara, en 2.000, 3.000, lo qual significa, i jo me ratifico en això i he dit mil vegades, que el problema no estava en els actes organitzats, i que si al final els actes organitzats i en els seus protocols els eliminàvem, l'únic que estàvem aconseguint és matar la economia, no? I este fals debat de que és possible la salut sense economia és mentira, l'economia val diners. Com se pensa la gent que anem a tindre les vacunes? No cauen del cel. Les vacunes se paguen i se tenen que pagar en impostos i tenen que haver diners per pagar les vacunes, i esos diners per pagar les vacunes no poden ser d'endeudament perpètu, l'endeudament n'hi ha que tornar-lo. Entonces tindrem que tindre algo d'activitat econòmica per a poder ficar més metges, per a poder reforçar l'hospital, per a crear el nou ambulatori de Torres Mosa en el que estem treballant, per a ampliar l'hospital de la Plana en el que s'està treballant en estos moments, per a crear 20 noves UCIs, no? I que va tot lo ràpid que pot anar, no? En tota la locura que estem vivint en estos moments. És a dir, s'estan fent moltes coses, però tot això són recursos públics que no cauen del cel. Aleshores n'hi ha que tindre un equilibri. Nosaltres vam optar per aquesta línia, però ha canviat tot. En estos moments ha canviat tot. I què ha canviat? Jo no m'esperava en la vida, ni ningú s'esperava, que anàvem a tindre una tercera ola. Mm-hmm. I que aquesta tercera ola anava a ser tan dura. I que damunt la Generalitat, que ha mantès fins ara, excepte els moments d'estat d'alarma més durs en l'Estat, que se mos va tancar tot pràcticament, no? Però després han estat els restaurants i els bars i els comerços oberts en un protocol, uns percentatges, en una escalada, una desescalada, una altra escalada, una altra desescalada, però oberts i lluitant. I jo, mentre se lluitara, preferia, i ho vaig dir mil vegades, en vez de donar una ajuda ridícula de 300 euros, de 400 euros, de 500, com han fet altres pobles i ciutats, que no li servís per a ningú, per a res, perquè no salvem a ningú aixina, que damunt els diners l'Ajuntament no en té de sobra, perquè tenim una ruïna brutal, no tenim pressupost encara i tal, i seria una irresponsabilitat de la meva part repartir 300 i 400 euros per comerços o per restaurants i per bars que estaven oberts, que no servís per res, com dic, col·lapsar l'Ajuntament i els funcionaris en el treball de tot això, i esos recursos que dedicava ahí, que per mi són tirats en un moment determinat, no poguera dedicar-los a multiplicar la neteja en les escoles com hem fet, en ficar-los als xiquets més mascarilles, repartir-les mascarilles, a ficar totes les mesures de serveis socials per a les famílies en més dificultats, ampliar-li el conveni a Creu Roja, a Càritas, a serveis, tot això, no? És a dir, no haguem tingut diners per tot allò, i d'ahir no m'arrepentís lo més mínim de no haver tret ninguna ajuda a dia d'avui, no? I esta és la prova. Però, claro, arriba un moment en el que la situació és diferent, en el que per primera vegada se tanquen els restaurants i els bars. Uh-huh. I quan se tanquen jo no puc eixir. Seria molt injust per la meva part i seria de ser un insensible brutal, i evidentment tinc que empatitzar, i és la meva responsabilitat, i les circumstàncies són unes altres ja. Ara no poden treballar. S'han quedat en la carn i en el material que van preparar perquè d'un dia per l'altre s'estanca i no se poden previndre. Vale? Tot això n'hi ha que entendre-ho. I jo no vaig a ficar en tela de judí les decisions que puga prendre el president de la Generalitat, que no m'agradaria estar en la seva pell, no? I que ojito lo que estarà vivint també, pobre, no? I tot lo que està fent, intentant, la comunitat que més ajudes està traent, i això és la veritat i tal. Però aixina i tot no mai és suficient en una crisi tan dura com esta. Però reitere, les circumstàncies són distintes, i en el moment en què se tanca tot i que damunt no està 15 dies, que es comencen a dir que la cosa s'allargarà, i com hem vist estarem un mes, i que damunt veiem els efectes derivats de tindre tancat la restauració i les cafeteries i tota aquesta activitat de dinamisme fa que la gent no isca, que s'assuste, que mos ha anat bé pa baixar la curva, que anem molt bé, sí, però els comerços obren les llums, se'n van a casa, les tanquen i no ha entrat ningú, no? En la majoria, excepte de primera necessitat, d'alimentació i tot això, perquè no tenim més remei, no?, que acudir i tal i qual. Però ningú té alegria per anar a comprar-se roba, per anar a què? al sopar medieval de Wii, etcétera, y tot això està ahí damunt de la taula. Per tant, les circumstàncies són distintes, la Generalitat ha pegat un pas, que és el que vam demanar, ja ha aprovat unes ajudes, que evidentment no solucionen res, no?, en la que està caent, però ja estem parlant de 2.000 euros, i si tens menys de 10 treballadors i alguns més, doncs pot ser uns 3.000 euros, és el que estem preparant i tal i qual. Home, doncs no és el mateix, no?, evidentment. I els de l'oci, que damunt de tancar-los, que no han pogut treballar res, ara faltava això també del tancament absolut i tal, i que és un any sense poder fer absolutament res, ràpidament hem habilitat 50.000 euros per a donar unes subvencions de 50, de 5.000, 6.000 euros a cada un, que és una subvenció prou potent i que no ha tret ningú altre ajuntament dels voltants. Estic preparant el tema per a bonificar i ajudar-los en la contribució, en el IBI, a tots els sectors afectats. O sigui, de veritat, en les circumstàncies econòmiques que tenim nosaltres, estem fent tot el que sabem i podem. Després, evidentment, els tràmits són costosos, la llei ens obliga a publicar en el boletí, a aprovar en el pleno, a que se presenten al·legacions o no, a donar dret a les al·legacions. Estem en un estat de dret i això no m'ho podem saltar a la torera, i menys en una ciutat tan gran com esta, i se fa tot molt més lento de lo que a mi m'agradaria. Però, evidentment, jo vull deixar clar, jo mantinc el criteri que mantenia fins que no mos van tancar a Calicanto, però en el moment en què mos tanquen a Calicanto i la Generalitat dona la cara i trau una ajuda més potent pa tots, i damunt diu que se sumen els ajuntaments i diputació i tal i fem un bon fondo, són 1.200.000 euros el que tenim ara ja en el banc per a executar tot això aquestes dues setmanes, i espere que quan antes arriben a les seues butxaques, no? I en això continuarem. Aleshores, estem fatal econòmicament, la ruïna que ens va deixar el PP, la pandèmia de la gestió del PP en este poble, que va ser una pandèmia duríssima dels últims anys, és brutal. Enguany hem tingut que parar el pressupost per sentències a travegar per valor de 11 milions d'euros, és que ja no sabem per on pegar, però bueno, evidentment hem sigut capaços de fer-ho. Durant molts anys vam trobar esta ciutat en un paro del 26%, en un endeutament del 75%, en 9 milions d'euros en factures als caixons que no teníem ni consignació en 2011, i vam ser capaços de solucionar tot això i al mateix temps d'anar fent que Vila-real avançara amb majors infraestructures, en un model propi de ciutat, en un projecte nou i liderant coses, no? I sabem fer-ho i ho tornarem a fer, i ara és el moment de a la vaca no abandonar-la. El comerç, la nostra economia sin Vila-real és la vaca. A la vaca no la podíem ajudar l'any passat, la vaca podia caminar i pasturar, ¿vale?, en moltes dificultats, però podia caminar i pasturar. Nosaltres optàvem més per el dinamisme, que és el que vam fer, en la taula del Renaixement 500.000 euros injectats, contratar a les companyies de teatre i a sectors culturals, que estan també fatals en el poble, per 100.000 euros en Nadal, per a que mos... però més que res per ajudar-los a ells també i per a estimular l'economia del comerç. Però ara la cosa ha canviat, i continuem tancats. I per tant anem a agilitzar, evidentment. Quan estàs tancat, jo no puc tindre la teoria, seria injust i absolutament irresponsable per la meva part, que és el que vaig transmetre, però n'hi ha que explicar-li igual a la gent. No és una incoherència que l'oposició, ja te vam dir que tragueres ajudes. No, no, no les vaig traure. I a més, torna a ratificar, no les haguera tretes si hagueren continuat treballant. Haguera animat i haguera ajudat per la situació econòmica que tenim a que el comerç tirarà endavant, a estimular, a dinamitzar, perquè la gent, de veritat, en este poble no volem que mos alimenten, si pot ser. Volem treballar. I sabem perfectament fer-ho, i ara estem celebrant precisament 747 anys d'història fent i treballant i emprenent i buscant-nos els fesols, no?, totes les dies.
Per cert, vostè parlava dels pressupostos, ja sabem que afectaran, però l'aprovació en quin punt està d'estos pressupostos?
Bueno, la pròrroga està aprovada perquè se mos entenga la gent, quan no pots presentar o aprovar uns pressupostos per lo que siga, ni a vegades que els ajuntaments, alguns dels voltants en aquests moments encara estan a voltes en els pressupostos, però perquè no tenen la majoria en el pleno necessària, evidentment, pues de vegades, quan els ciutadans no opten per votar estabilitat i li donen a algun partit una majoria holga i que no faça que algun partit dels xicotells que té un o dos regidors te xantajeten i te secuestren l'Ajuntament i te bloquegen la gestió, que de vegades passa. Jo li vaig demanar als veïns i veïnes que assumia el repte de continuar treballant per a solucionar el gran empastre que ens havien deixat en aquesta ciutat i continuar en un projecte de futur d'una Vila-real que avança, i bueno, tinc que donar les gràcies en majúscules i enormes no sabíem que anava a vindre el virus, però en les eleccions de 2019 pues, me van donar una majoria absoluta que ha sigut fonamental per a poder avançar en aquesta ciutat i per a que del virus isquem també menys destrossats de lo que haguem eixit, perquè jo no vull ni pensar algunes decisions que haguem tingut que prendre i que van ser molt ràpides, les mascarilles, les ajudes a les entitats, el contracte de neteja, la línia, moltes coses de les que hem fet, més de 100 accions, si tingueren que haver estat així discutint els partits, perquè algú haguera tingut la clau per a impedir-nos aprovar alguna cosa en un pleno. No? Per tant, el primer, la estabilitat, genera, evidentment, moltíssima tranquil·litat en la gestió. I això no vol dir que no prenguem decisions dialogant i escoltant a tots, perquè així s'està fent tot per unanimitat, les ajudes de l'altre dia, els 500.000 euros del plan resistir, etcètera, no? Però, bueno, i aquesta realitat no la patim així, però patim una altra. Patim les grans pandèmies del Partit Popular, de la deuda, que ens queden encara 10 milions d'euros d'un préstam que van demanar en 2009 i que ens costa cada any 2,5 milions d'euros als bancs, ¿vale? Que ens toca pagar, que vam heredar, i després l'empastre de l'urbanisme, que cada dos per tres hem pagat prop de 30 milions d'euros i ara tenim un problema una altra vegada amunt de la taula de resolucions i sentències que n'hi ha que complir. Això ens ha fet que no puguem aprovar el pressupost que voldríem i ens ha tocat prorrogar el de l'any passat. El de l'any passat se prorroga només lo imprescindible, d'acord amb la llei, perquè un poble no s'apare, m'entén? I que puguem estar encenent les llums del poble, pagant els funcionaris, perquè ens entenga la gent. Però tot l'extraordinari que tingues que fer nou i tal, no ho podem fer. Aleshores, és un problema. Jo tinc que dir que si tot va bé, i és també una primícia, demà faré una roda de premsa i explicaré ja definitivament com ha quedat el pressupost, després de fer mil equilibris, recurrir algunes decisions del jurat d'expropiació forçosa en els tècnics i en els abogats davant del Tribunal Superior de Justícia per a defendre també pagar lo mínim i defendre els interessos del poble de tots aquells empastres, no?, del Partit Popular que se mos van deixar. Finalment, jo crec, i toque madera, de que demà, per lo que m'ha dit la intervenció avui, tindrem l'informe favorable ja de la intervenció en una nova proposta ja de pressupost per dur-la al pleno la setmana que ve i per en 15 dies o 20 tindreu aprovat i tindreu una normalitat de poder gestionar i sobretot el que li he dit abans, no? Intensificar especialment els projectes que teníem abans d'este virus, perquè creem en aquell projecte de ciutat, n'hi haurà que adaptar-lo a la nova normalitat i a el que el virus ens ha frenat i ens ha deixat, però evidentment aquell projecte està viu, les infraestructures que teníem en marxa estan vives, la nostra aliança amb la societat civil, i com dic, evidentment intensificant més en aquests moments que estem vivint el que estem vivint, en el tancament de tot i en aquest patiment, que quan tornem a obrir a partir de l'1 de març, en la desescalada que s'està anunciant, puguem ajudar també en aquestes ajudes i en algunes més que puguem traure als nostres sectors productius. Aleshores, és imprescindible quan abans tindrem el pressupost damunt de la taula.
En este pressupost està inclòs el que és l'albergue de Càritas, no?
Sí. Està inclòs 300.000 euros que se pagaran en 3 anys en un acord en el Bisbat. És una infraestructura de 2 milions d'euros, o sigui, és històrica, no s'ha fet mai en la vida res aixina, en esta ciutat, i en la província pues, és la obra més important que fa el Bisbat d'Obra Nova en els últims anys, eh? I bueno, pues, són 18 habitacions dobles per a persones sense llar, per a situacions de dificultat, és una xicoteta nova parròquia, allí on estava la dels evangelistes, i a l'altre costat va tot un edifici prou modern, interessant, parroquial, en espais per a la catequesis, per a que tinga també espai per a reunir-se la cofradia del Nazareno, l'agrupació Verge de Gràcia, de Cornetes, bueno, pues tot entitats nostres d'estel poble que formen part de la cultura, de la nostra tradició, i especialment pues, tota la part de Càritas, que serà l'edifici de l'esquerra, que serà el que donarà vida, també uns espais per a cursos de reinserció laboral, d'ajuda, que conjuntament en tots units i totes les entitats, el pati, recuperar d'alguna manera aquell projecte del pati que fa més de 30 anys se va ficar en marxa en esta ciutat, que va ser brutal des del punt de vista de la solidaritat i de l'ajuda als més necessitats, i que, com no, Vila-real és una ciutat solidària, inclusiva, cada vegada l'estem fent més potent en esta matèria, una ciutat que s'ajude els seus veïns i veïnes, més humana, i com no, i s'acorda en la Església, en el Bisbat, és molt interessant i agraïs quasi públicament, i s'aposta a mossèn Javier, el vicari, i el bisbe, Casimiro, per aquest treball que s'ha fet.
Com també serà important renovar aquesta marca de la candidatura, la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació, eh?
Bueno, nosaltres quan vam demanar esta distinció al Ministeri vam fer un treball junta globalis molt potent i a totes les entitats d'este poble que s'hem agarrat de la mà i hem treballat junts per a que Vila-real avance, quan parlàvem d'aquestes coses pareixíem marcianos i ara tot el món està parlant d'aquestes coses. Les empreses estan parlant de la necessitat d'innovar, les empreses saben que en les línies de projectes europeus després del virus, en el pla de reconstrucció històric, molts milions d'euros que podran vindre a Espanya i que tenim que ser capaços de gestionar, no?, per a eixir d'esta crisi que mos ve i que ja estem, serà fonamental tots els temes de digitalització, de sostenibilitat, d'economia verda, de noves línies de formes de produir, l'energia, la necessitat de la mobilitat en les ciutats, de contaminar menys, o sigui, tot això està ahí. Uh-huh. Estava ahí en 2011 i nosaltres ho vam voler vindre i vam ser uns avançats, per això liderem totes aquestes qüestions i jo represente a tots els alcaldes de la Comunitat Valenciana en matèria d'innovació, en la xarxa valenciana de ciutats per la innovació, en formar part del jurat nacional en el Ministeri que elegís quines entitats entren i quines no. És a dir, tenim ahí un bagatge i un treball fet molt potent. Anem a renovar-la per tercera vegada. Per tercera vegada. I ara és que el que nosaltres fa 10 anys vam començar a treballar en aquests moments és el present. En aquell moment era el futur i en aquests moments en el present. Jo crec que tenim, gràcies a tot el treball que hem fet, una gran xarxa generada i creada gràcies a la Universitat Jaume I, la UNED, que s'ha implicat en nosaltres, la Cambra de Comerç, en els dos viveros, ho deis, l'hem acordat en 18 despatxos que estan preparats per a un projecte de traslladar la regidoria d'innovació allí, cedir-lo per a empreses innovadores, per a generar tot un hub interessantíssim en matèria de salut i esport. Bueno, tots els projectes que tenim ahí, molts d'ells desconeguts encara que no havia explicat, que mos il·lusionen cap al futur, que mos fan que continuem liderant, no?, la creació d'empleo, la instal·lació d'empreses en Vila-real, etcètera, tota la modernització que estem fent dels polígonos industrials, tot té que veure, evidentment, en aquesta distinció de ciutat de la ciència i la innovació, de la nostra aposta per invertir en ciència, en innovació, en un nou model productiu, diversificat en Vila-real, que no depenguem només d'un sector, per si ve una crisi que puguem sobreviure en molts altres, serà fonamental l'agricultura, tenim una gran oportunitat en l'agricultura en aquests moments, el virus ens ha demostrat moltes coses, moltes, que si una pandèmia i un virus que diu un matemàtic ha calculat que cabria tot el virus del món dins d'una llandeta de Coca-Cola, vale, han calculat els científics, imaginem-nos la quantitat de plagues que ens estan venint de l'agricultura, moltes vegades per entrar fruta d'altres països, verdures, que damunt tenen que vindre en un avió, contaminant, utilitzant queroseno, explotant moltes vegades aquells països estiquets i en unes circumstàncies tal. Per tant, l'agricultura jo crec que té que tindre un paper fonamental i per això estem nosaltres també molt implicats des de l'Ajuntament, la del quilòmetre zero, jo ara estic parlant amb vostès i estic veient els camions que se'n van d'este mercadet, tenim que recuperar la nostra terra, tenim el 30% del terme abandonat, però tenim auia, que els nostres avantpassats i sos que estem recordant ara la nostra història, no? I el nostre esforç col·lectiu dels nostres avantpassats mos van deixar en molt d'esforç con sangre, sudor i làgrimes per fer aquests pous en les tecnologies que tenien antes, etc. Aprofitem tot això per la nova manera d'entendre la societat, l'agricultura ecològica, que millor que una verdura, una tomaca, una ceba con la que veia des de ser una carabassa con la que he comprat, que ficaré al Fort Guí de quilòmetre zero, no? Produïda al costat de la casa. Pues això és brutal. I anem a fer molt de treball en això, impulsar el cooperativisme, estem en la Caixa Rural treballant, en les cooperatives. Bueno, pues tot això m'estés molt, no? Però evidentment...
No, jo, això és el que volem de futur. Esta nit, el que volia dir-li, alcalde, esta nit jugo al Vila-real i, a més, en la ciutat de Vila-real som anfitrions també de futbol, eh?
Uh-huh. Sí, claro.
És dir, també tenim ixa part lúdica que tenim que disfrutar esta nit, no, alcalde?
Sí, lo que pasa que, bueno, que és lo que di abans en tota esta conversació, no? Quan se parla de celebrar-se, de poder-nos veure, esto tan raro, no? I tal, però bueno, pues anem a aguantar, queda poc, queda poc, jo estic segur que queda poc, a més vull pensar que queda poc. La més gran notícia que m'han donat és este matí quan el gerent de l'hospital m'explicava un poc tot el procés de vacunació, estem treballant i tenim preparats espais per a que quan arribi el moment de la vacunació massiva, nosaltres tenim la gran sort de tindre el camp de futbol si farà falta, m'entén, però també...
Com de proper deu tenim, alcalde?
Bueno, pues por ejemplo el dilluns comencen les vacunacions dels 90 anys. Sí, ja hem acabat en les residències, que era molt important, la gent que viu junta, i són molts, residències, centres de dia, discapacitats, el CRIS d'ací de Fundació Manantial, tot això s'ha vacunat ja, la primera dosis, i comencen el dilluns, ja tenen els llistats, ja han arribat les vacunes, ja està tot. Damunt sap que té que ser una vacuna determinada perquè pas majors n'hi ha una que no funcionava bé i tal, tot això és molt complejo, però a mi m'han dit ja que, vamos, per lo que sé, a partir de la setmana que ve començaran a cridar als majors de 90 anys i molts inclús aniran a casa perquè no tinguin ni que eixir, se'ls ficarà la vacuna en casa, si en Vila-real està tot preparat, a mi el que m'han traslladat que si les vacunes estigueren així, que s'està tenint un poc de problema, però la Unió Europea està ahí lluitant, este tema és segur que pronto tarmos arriben, si tinguérem tot preparat entre l'Ajuntament que ha habilitat espais, està el centre de tecnificació, que ja li vam cedir i que no ha fet falta obrir-ho com a hospital, menos mal, en esta tercera ola, però que està ahí preparat i bloquejat per si farà falta, però preparat també per exemple, ser un centre de vacunació, que és ample, que n'hi ha aire lliure, que pot entrar per un puesto i ser per l'altre, puesto per connectar els ordenadors, per tot el tema de la documentació, del CIP i tot això. El centre de congressos l'hem limpiat i l'hem habilitat per si fa falta també utilitzar-lo, el que era el casal de festes, i tenim també pensant en el camp de futbol en cas de que volguem fer una vacunació més massiva en llocs molt amples, que és el que faria falta. A mi me diuen que estan preparats per a vacunar en una setmana, bueno, estic dient un poc una exageració, però em diuen, nosaltres estem preparats per vacunar en poc de temps a tot el poble. Quan arriba el moment, què tal? Bueno, doncs pues esperem que sigui així, i ara el més important a les persones més majors, que tenen més risc, i en la solidaritat de tots, pues que siguem capaços d'entendre que primer tenen que ser ells i que tota això anirà poquet a poquet desescalant i que les pròximes setmanes 90, 80, 70,
i
tal, i la general.
Alcalde, que són les dues. Ja no seguim, però bueno, li faria més preguntes. Moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres.
Pues moltes gràcies a vostès, molt d'ànim. Anem a recordar en este aniversari de la nostra fundació que va haver un rei, que era Jaume I, que va decidir d'un trosset de Burriana fundar-nos, donar-nos una sèrie de privilegis, i que a partir d'ahí sap què passa, que mos hem tingut que buscar les faves a soletes mosatros, i hem tingut que crear-ho tot, perquè una ciutat que se funda de nou no té res anterior. I aleshores això mos ha dut a ser molt luchadors, no? I aquests valors d'aquesta gent que ho ha creat tot de la nada són els valors que hem heredat i que tenim que intentar i continuar impulsant i recordar que gràcies a això i gràcies a estar units, perquè en aquell temps jo vull pensar, no?, en aquell 1274 Castelló ja estava, Burriana, un califa, que se va reconquistar, però nosaltres érem de creació nova, no?, i anem a fundar un poble nou. O sigui, imagines com podíem relacionar-nos nosaltres amb el resto de pobles i ciutats que ja tenien les seues muralles, que ja estaven fets, que ja estaven preparats. La nostra gent tenia que ser tremendament intel·ligent, diplomàtica, lista, no? Treballadora i
estratega.
Estratega. I això, pues, suposo que ho haurem heredat. I això,
i tant, i tant.
I per això, gràcies a això, possiblement pues, som la 15 ciutat, la més xicoteta de la Comunitat Valenciana, amb 14 de 50.000 habitants, però en futbol en primera, en internacional, en cultura, i escolte, que no perguem això, i per això fem també tots aquests actes, i li demostrem a la gent que quan s'està junts se supera tot, no? Jo estic segur que serem capaços de superar-ho. Orgullosíssims de
vida. Moltes gràcies, alcalde, i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vostès. Fort abraç.
I esta és la cançó de desamor que avui ha dedicat també Maria Víctor o Víctora Maria. No
Víctora
sé
Maria, Víctora Maria, que a més m'ha sorprès que elegirà OBK, no? I és que m'ha explicat que sa mare en sa casa l'escolta molt, o sigui que imagina't, no, Susana?
Bueno, pues en esta cançó els deixem 2 i 3 minutets. Maria Ventura, demà més i millor, no?
Sí, com sempre.
I a tots vostès demà, ja saben, així, en la 92.2 de la freqüència modulada.